que el Santiago Bernabéu, déu-n'hi-do, el gerro d'aigua freda que li va caure al Girona, que ahir va sortir escaldat del Santiago Bernabéu, en aquesta lluita pel lideratge va sortir amb un 4-0, no va arribar a rematar porteria i el Real Madrid ara mateix s'escapa al lideratge de la classificació amb 5 punts d'avantatge ja sobre els gironins. Des de Madrid hi era, evidentment, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. El Girona no va poder dir ni piu contra el Madrid. Clar mereixedor de la victòria. Va passar per sobre l'equip blanc del Girona i Mitchell va assumir la responsabilitat de la derrota.
Hoy he expuesto mucho a los jugadores, pero creo que era el momento de hacerlo. Entonces, fuera críticas hacia los jugadores y más responsabilidad hacia mí.
7-0 pels blancs en els dos partits contra el Girona aquesta temporada. Ara ja ningú no parlarà de l'equip gironí com un candidat al títol.
Hoy te sientes un poco más débil, pero esta es nuestra realidad. Y nos sirve para poner los pies a tierra.
Van ser 94 minuts de patiment i Mitchell va extreure aquesta conclusió de la derrota.
Creo que el momento nuestro como club nos exige dar nuestra mejor versión de todo lo que hemos hecho a lo largo del año y demostrar que donde estábamos era por méritos propios. Y bueno, me han pintado la cara y ya está, y no pasa nada.
Ara venen dos dies de descans i posteriorment a preparar el partit al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, un altre rival directe d'aquí dos dilluns.
El Barça, que sortirà, per cert, a jugar aquesta nit a Montjuïc contra el Granada, a 11 punts del liderat del Real Madrid i a 6 de la segona posició del Girona.
La notícia a la prèvia són els retorns de Rafinha a la convocatòria després d'un mes de baixa per lesió muscular i sobretot Ter Stegen, que serà titular a la porteria després d'haver estat 3 mesos sense jugar per unes molèsties lumbars que el van fer passar pel quiròfan. L'entrenador culé Xavi Hernández ho celebra.
És molt important, no? És un futbolista fonamental per nosaltres, un dels capitans, un dels líders naturals de la plantilla i bé, molt content pel Marc, molt content, crec que el necessitem quanta més gent disponible millor i estem parlant d'un futbolista capital per nosaltres, per la plantilla.
En canvi, Oriol Romeu té molèsties en un genoll i s'assuma a la llista de baixes, que és de 8 jugadors. Tampoc podran jugar aquesta nit Gavi, Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran Torres, Valde, Sergi Roberto, ni Vitor Roque, el brasiler per sanció. El Granada és el penúltim de la Lliga, 8 punts de la permanència, però encadena 4 partits consecutius puntuant contra el Barça. El partit començarà a les 9 amb arbitratge d'Ortí d'Àries i del Ferro Grande al Bar i la transmissió del Barça juga a RAC1 una hora abans a les 8. També avui a primera divisió, les dues, Getafe-Celta, a 4:15 Mallorca-Rayo i a 7:15 Sevilla-Atlètic de Madrid, amb els de Simeone quarts a 2 punts del Barça. Resultats d'ahir, a part del Madrid 4, Girona 0, a l'Aves 1, Villarreal 1, Real Societat 0, Osasuna 1 i les Palmes 2, València 0.
Mentrestant, a segona divisió, l'Espanyol, que continua sense aixecar cap a domicili, ahir va perdre a Santander 2-0 contra el Racing.
Els locals es van avançar el primer minut, segon 54, després d'una vedada defensiva, i van ampliar distàncies abans de la mitja hora de joc. L'Espanyol no va tenir capacitat de reacció i ja suma més de 4 mesos sense guanyar lluny de Cornellà. L'entrenador Luis Miguel Ramis, desbordat, va dir que faran el que puguin i va deixar oberta la possibilitat de no pujar a primera.
Ni vamos a desperdiciar la oportunidad que tenemos por delante de seguir sumando puntos y llegar lo más arriba posible. Intentaremos llevar lo más arriba posible. ¿Qué puede ser? Creo que el equipo es capaz. Adelante, que no, pues tendremos que jugar un playoff por ascender a primera división. ¿Qué no es eso? Pues bueno, pues no habremos hecho un buen trabajo y nos iremos decepcionados.
A l'espera de tancar la jornada, l'Espanyol és 5è amb 41 punts i encara podria caure una posició a la 6ª si el Valladolid guanya demà l'Albacete. Això sí, és a un punt de l'ascens directe. Pot quedar avui a 4 si l'Eibar guanya el Saragossa a casa. A la Lliga Femenina, victòria del Barça 0-3 al camp del Sevilla i empat del Llevant Les Planes a casa contra l'Eibar 1-1 amb debuts de Melanie Serrano i Bàrbara Latorre. I en plana internacional, la selecció del Qatar, que dirigeix Bartolomé Tintín Márquez, amb Luis García d'assistent, ha guanyat la Copa d'Àsia, superant Jordània a la final disputada a Doha 3-1 aquesta nit a les 9, final de la Copa d'Àfrica, Costa d'Ivori, Nigèria. El Bayer Leverkusen li va clavar un 3-0 al Bayern i lidera la Bundesliga amb 5 punts de marge sobre els bavaresos. I aquesta nit a Itàlia, 3:15, Milan-Nàpols a San Siro. El Nàpols, rival del Barça als vuitens de la Champions.
Va, jo algun apunt més en plana poliesportiva.
Ràpidament, tenim un Manresa-Barça a la Lliga CB de bàsquet a 6:45, que és l'assaig general del partit de quarts de final de la Copa del Rei, que tornarà a enfrontar el Manresa i el Barça divendres. El Joventut jugarà la 5a victòria contra el Baskonia. El Girona va perdre ahir a Andorra, 93-66. Més bàsquet, la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda a 6:45 contra l'anfitriona Hongria l'accés als Jocs de París a l'última jornada del preolímpic. Atletisme en marxa des de 9:15 la mitja marató de Barcelona amb rècord d'inscrits. 28.000 corredors complen la ciutat, deixant també afectacions de trànsit fins a del migdia, i aquesta pròxima matinada ja n'heu parlat a 1:15, Super Bowl de l'NFL a Las Vegas, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Els teus gestos ètics inspiren Zurich Assegurances per ser millors. Per això, en contractar ara l'assegurança de la llar o de cotxe amb Zurich, pots guanyar 4.800 euros per complir el cistell d'anar a comprar fins a dalt de tot. Vols ser un dels 5 guanyadors? Consulta'n les condicions a Zurich.es i fem-ho èpic. Zurich.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
La Vanguardia et regala una olla de pressió Bra valorada en 109,95 € perquè estalvies temps i energia amb la màxima seguretat. Truca ara al 933-481-482, subscriu-t'hi per 39 euros, rep La Vanguardia cada dia i gaudeix de les teves receptes casolanes amb Bra i La Vanguardia.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
RAC 1.
President Laporta, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Vostè pot garantir la continuïtat de Xavi fins a final de temporada?
No destituiré en Xavi perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm. Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
El món a RAC 1, on passen les coses.
RAC 1.
Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9:07.
El Goya a la mejor película de este año es para... La sociedad de la nieve.
Y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia.
So really, the excellent actress who dubs me, her name is María Luisa Solá.
La reconciliación es necesaria, pero nunca puede pasar por la impunidad. A los que piden amnistía, les pido que se sometan a las leyes en España.
Necesitamos una mala versión del Madrid, una gran versión nuestra. No se han producido ninguna de las dos cosas, pero en nuestro caso creo que ha sido más por mérito del Real Madrid que por demérito nuestro.
No, a ver si encima voy a ser yo el culpable de que el rey dilapide dinero público yéndose de caza por África o que a sus amantes se compre su silencio con dinero público.
Les 9:08 i algunes de les veus de l'actualitat que hem sentit, entre altres aquesta cançó que hem estrenat fa una estona de col·laboració entre Albert Márquez i Pablo Hasél, feta entre mitges des de Nova York amb un raper de Brooklyn, i les veus de Pablo Hasél, que evidentment no pot gravar el disc perquè està tancat a la presó. En parlem d'aquí una estona. Les 9:08. Hola, Arturo Puente, bon
dia.
Hola,
molt bon dia.
Què tal, Ivan Guerra, bon dia.
Bon dia.
Pau Canaleta, bon dia.
Què tal, bon dia.
Hola, Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida tenim moltes coses de què parlar, però Pau, nos pintaron la cara, eh?
Sí, sí.
La frase de Mitchell d'ahir.
La frase és tal qual, sí. Bueno, hi havia molta eufòria, jo crec que una mica exagerada, no? I al final, doncs...
Home, a veure, la temporada del Girona era com per... Estem parlant del 0-4, del 4-0 al Bernabéu, eh?
Sí, però clar, sí, entre els dos partits, 7-0, eh?
Sí. Ja, això és veritat. Sí. És de 7 i partit. Sí. Vau veure el partit, Maria, vas veure'l?
Un tro, la primera part, després no, perquè tenia un sopar, però... Però sí, no, i a més el no sé si eren els nervis, però el vaig veure el Girona molt imprecís, no, a l'hora de fer passades, a part que no van xutar a porteria ni una sola vegada. Sí, em sap greu. Jo volia, que, perquè se'm diu que estic molt en contra del Girona.
Se'm diu, ahir... soc dita que...
ahir estava a favor. O com a mínim un empat pels culers ens hauria anat bé.
Sí, sí,
sí. Sí,
bueno, tècnicament el Barça se suposa que, a veure, no li va bé que el Madrid guanyi mai, en general, però vaja, retalla distàncies amb el segon, això, sí. Això podria retallar, perquè clar, aquesta és una altra, que ho faci després. Sí, sí. Ara de seguida parlem de diverses coses. Per cert, que avui us heu quedat al·lucinats amb l'esmorzar que ens han portat avui del Gremi de Pastisseria, que ens recorden que dimecres és Sant Valentí i per tant han fet pastissos de l'amor, una mica ple de cors per tot arreu, bastant espectaculars. Avui el pastís ens el du la pastisseria centenària Casa Vives de Barcelona, que té botiga a Rambla, Catalunya, al carrer de Sants, quarta generació ja de pastissers, amb en Miquel Vives al capdavant, que per cert ha estat nominat aquest any mestre artesà alimentari. Per tant, avui una pila de coses vinculades al Sant Valentí. De seguida tinc per aquí el Blai Morell, perquè haurem de parlar de la història que va aconseguir ahir el J. Bayona als Premis Goya. 12 estatuetes, camí dels Oscars. De fet, han agafat el vol a les 6 del matí, no han pogut ni celebrar res d'una pel·lícula que és meravellosa i que va tenir una gala, que va tenir algunes coses molt interessants, com el record de Sigourney Weaver, tota una estrella dels Estats Units, a la seva dobladora, l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, que és una de les grans institucions del país. Ara de seguida parlarem de tota aquesta qüestió. Però abans, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
Per la gent que està pendent de si fa ventada o no, perquè aquest matí han comparsa, sobretot el Garraf, que bufa fort encara, això?
Bufa fort el vent, ho ha fet de matinada, ho segueix fent durant aquest matí, sobretot a aquestes zones de les comarques de Tarragona, centre-sud de Barcelona, Ponent, puntualment també nord de l'Empordà i també als cims del Pirineu, i per tant pendents encara d'aquestes fortes ventades que de moment ja han deixat 108 km per hora a Mont-roig del Camp, al Baix Camp, 100 km per hora també a Montserrat, 94 al Perelló, al Baix Ebre, 72 a Tarragona Ciutat i fins i tot 65 al port de Barcelona, una xifra que en cas de mestral doncs tampoc és molt, molt freqüent a la capital catalana, i per tant precaució encara en totes aquestes zones durant el matí. Això sí, a partir del migdia i sobretot durant la tarda aquesta ventada va perdent força, no desapareix del tot, però va perdent força i anirà quedant concentrada cada cop més al sud del país.
Clar, per tant, tota la previsió possible per tota aquella gent que està en zones que potser no hi és tan habitual que bufi, perquè avui pot bufar almenys amb intensitat fins al migdia. Gràcies, Xavi. Pràcticament un quart de 10 del matí. Mira, ja tinc per aquí el Blai Morell. Hola, Blai.
Bon dia.
Hem dormit poc avui, eh?
Poquet, poquet.
Que vas tenir aquella sensació de cada any de... Va ràpid aquesta gala, aquest
any. Sí, va començar molt bé, eh?
És la frase, mira, cap a les 11, més o menys, normalment tenim gairebé la tradició que diem, però està tan ràpid aquest any, i llavors et trobes que són quarts de dues de la matinada i encara s'estan repartint premis.
I encara estàs allà.
A quina hora va acabar això, aquesta vegada?
A 4:45.
Ui, el discurs del president. Mort de Déus.
Va dir, no, seré breve. La mare del tant, 10 minuts allà, el tio allà, que no callava ni sota l'aigua.
Però a més en un mal moment, tinc la impressió.
Com no aprenen a fer? Com no aprenen d'això?
No ho entenc.
A recta final de la gala no pots posar el president allà a fer un discurs. Home.
Però no entenc com el mateix president, no? Com el mateix implicat, no aprèn i sap que no pot fotre una xapa de 10 minuts, però ni de 5. Vull dir, has d'anar allà, felicitar a tothom, bueno, dir que la gala és molt important.
És el
important.
Seu moment, no?
Bueno, però és un senyor que ve del món de l'espectacle, no del futbol.
N'hauria
de ser una miqueta d'això.
I ha de treballar una mica a favor d'obra, no? Que no està a casa d'un altre, que és lo seu.
Dit això, d'aquí una estoneta, suposo que aviat, d'aquí mitja hora o tres quarts, tindrem les dades d'audiència. Normalment la gala dels Goya té molt bona audiència.
Sí.
Normalment hi ha com dues vides. L'audiència i l'altra, les crítiques a les xarxes socials. Gala, per cert, que després ja ho parlarem a pantalles, eh? Mm. Però liderada pels Javis, no et faré fer cap comentari,
no,
perquè
que no.
sé que no va acabar d'agradar-te el paper, no. Però això ja és una cosa habitual amb vosaltres, en parlem després a quarts d'onze, però la qüestió principal és com una pel·lícula amb molt talent català, des del seu director fins a la gent que treballa al darrere, però amb pressupost gairebé hollywoodià, aconsegueix ahir un fet històric, que és la tercera pel·lícula més premiada de la història dels Goyas. La pel·lícula del J. Bayona és la Sociedad de la Nieve. Va ser el gran protagonista de la nit, tot i que hi havia gent que no s'ho esperava, no?
No, jo, de fet, tenia els meus dubtes, eh?
Que l'Acadèmia reconegués d'aquesta manera Bayona.
Sí, dic, faran un altre Alcarràs. No en el mateix nivell, perquè Carràs es va quedar a zero, però dius, s'han portat els premis tècnics i para de comptar. Uh-huh. 7, 8, 9...
Que ja són molts, però són la qüestió tècnica.
Però hi ha aquell clic que fa l'actor de repartiment i dius, bueno, sí. Ostres, potser encara...
Aquí hi ha un debat, perquè jo tenia el mateix dubte, i crec que després amb el Toni en parlarem, que l'Acadèmia, perquè hi ha una frase molt bonica, a veure si podrem recuperar algun dels talls de Bayona... Bayona estava emocionadíssim.
Sí.
Espera, que crec que tinc la Maria Cusó per aquí. Hola, Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, quina... bueno, va fer unes ploreres, Bayona, ahir, sí o no?
Molt emocionat, estava molt emocionat de l'escenari, després quan vam parlar amb ella a la Catifa Vermella també encara estava molt emocionat, i a més va ser molt xulo perquè ens va dir, diu, no, a mi no em fa res plorar en públic, ho defensa la pel·lícula, i jo crec que va dir, jo no sóc d'aquests machirulos que creu que no s'ha de plorar, a la vida s'ha vingut a sentir les coses.
Sobre això, jo també tenia els meus dubtes per una cosa que va dir al final Bayona. Bayona fa unes quantes setmanes va passar pel programa i va dir un dels, entre cometes, problemes que té la seva figura en l'actualitat, que és que se sent en terra de ningú. Perquè és un autor de Barcelona format a l'ESCAC, amb un equip bàsicament català al darrere, però que ha tingut una incursió a Hollywood en dues ocasions importants, que és per fer Parc Juràssic per una banda i després per fer El Senyor dels Anells, no? Però són produccions, després d'aquestes dues i abans d'aquestes dues, produccions molt potents des d'un punt de vista formal i de pressupost que semblen grans produccions de Hollywood, que no ho són, la resta, perquè Hollywood ha fet dues coses, que són Parc Juràssic i el Senyor dels Anells. Però ens deia en el programa fa unes quantes setmanes, jo em sento que quan vaig als Estats Units em titllen de l'estranger, no, l'intrus que ve des de fora, i quan vinc per aquí em diuen, ah no, però tu estàs a Hollywood, tu estàs a una altra lliga i per tant no formes part de la nostra festa, diguem-ne, no? I d'aquí tinc la impressió que d'aquí el dubte de si a Bayona li reconeixerien l'èxit des de l'Acadèmia Espanyola de Cinema, que té algunes dificultats a vegades amb això, no? Sí. Una pel·lícula se'n va als Òscar com Almodóvar, llavors mala relació, no li dones al Goya, no? I ahir, en canvi, no va ser així. I en el moment del discurs, quan estava més emocionat, crec que és això el que va dir Bayona.
Cuando voy fuera, como español, con una película en español, vas un poquito a veces como por la puerta de atrás, tienes que picar el doble de fuerte, y cuando estoy aquí me da a veces la sensación de que se me ve como de otra liga. Y simplemente quiero deciros que mi casa es el cine español, que estoy muy orgulloso de formar esta familia.
Digues, digues, Blai.
Pensa, Xavi, que Bayona ha guanyat, ha fet 5 pel·lícules. Per 4 dies ha guanyat el Goya, el millor director. El primer, El Orfanato, Lo Imposible, Un monstruo inamerme, i ara amb, o sigui, jo crec que això deu ser rècord, ningú ha aconseguit mai que
com millor director,
exacte, com a millor director, és una cosa grossa,
El que no havia aconseguit és millor pel·lícula en cap altres vegades, no? I em consta que tenia l'espineta clavada de la pel·lícula no la voleu reconèixer com la millor de l'any, no? Deies que estava molt emocionat Bayona, evidentment, Maria, em sembla que eren 12 premis de 13 que optava, no?
Totalment, sí, sí, a més jo crec que estava molt emocionat, per aquesta quantitat que dius tu, 12 de 13, i també pel que estaves comentant, del fet de ser la millor pel·lícula. Ell també ho deia a la Catifa Vermella i tots teníem aquesta sensació, no? Donava molt per fet que millor pel·lícula no la guanyaria ell. Ell anava fent broma també, de fins i tot la meva mare sempre em diu que el Goya a millor pel·lícula, a veure si me'l donen alguna vegada perquè no el tinc mai. I sí que és cert que aquest any hi havia una competició bastant renyida, hi havia tot el tema de Víctor Erice, que feia ballar moltíssim aquestes dues grans categories, no? La millor direcció i la millor pel·lícula, recordem que és l'any de Cerrar los ojos, Turner i C després de 30 anys, hi havia moltes veus dins l'Acadèmia que deien que potser seria el moment idoni als Goya de donar-li aquell premi que no se li va donar en el seu moment i que potser millor donar-li ara en vida que no pòstum, no? Sí, per tant, hi havia com tots aquests elements que feia que realment tots donaven per fet que els tècnics se'ls enduria el Bayona, i jo crec que hi havia molt poca gent que digués, mira, hi aposto calés a que se'ls endurà, i ell el primer de tots, i per tant jo crec que aquesta sorpresa va ser doble, i és el que deia el Blai, en el moment en què Matías Recalde guanya el premi a millor revelació contra expectatives, dius, espera, que potser hi ha alguna cosa que canvia, i crec que també part d'aquestes llàgrimes porta una mica acumulat tota aquesta tensió, aquests dubtes d'aquests mesos.
I una altra cosa és que estem parlant d'una pel·lícula de Netflix. No estem parlant d'una pel·lícula que s'ha creat només per veure en sales i que després arriba a una plataforma.
I que ha tingut un conflicte molt gran amb les sales.
I tant, i tant.
I ho va dir en el discurs.
Exacte, i ho va dir. Va dir que dues cadenes més grans de cinemes a Espanya no havien volgut la seva pel·lícula. No va dir quines, evidentment, tothom
ja sap. Sabem quines són.
Ja sabem quines són. Però va ser, per mi, hosti, és que és la primera vegada que una plataforma, una pel·lícula d'una plataforma, aconsegueix el Goya a la millor pel·lícula. I que triomfa d'aquesta manera. Jo crec que és potser també un canvi de paradigma que pot haver-hi en el futur.
Jo deia dues coses. A les 8 del matí intentava dir, que no sé si esteu d'acord, però jo tinc la impressió que sobre si és acceptat dins de l'Acadèmia un personatge com Bayona o no, té a vegades molt a veure amb l'autopercepció que té el cinema espanyol, també el cinema català, de què és ell, no? Jo crec que ens hem trobat en moltíssimes ocasions que el gran discurs, el gran mantra del cinema és quina pel·lícula tan bonica que heu fet amb els pocs recursos que teniu, no? Quin mèrit que teniu, aquesta pel·iculeta, que bonica que és, que bons que sou, perquè amb els 4 duros que, amb què us moveu, clar, entra un Bayona que igual, quant val la pel·lícula? 40, 60 milions d'euros.
60 milions d'euros, sí.
I és algo que no encaixa en el discurs, però existeix. I llavors, no només la reivindicació de Bayona, és l'autopercepció que pot tenir la indústria de dir, és que això és possible, molt difícil, potser només en un cas d'un geni com ell, però és possible.
És que ja ho va explicar, que havien picat moltes portes i aquestes portes li havien dit que ni parlar-ne.
Però és que és una pel·lícula fet, que lo normal és que no s'hagués fet, no? La Sociedad de la Nieve.
Sort de Netflix, que va dir, doncs mira, apostem per tu, i gràcies a ell, doncs, la pel·lícula finalment ha triomfat. Em sembla que ahir va explicar que havia fet 450.000 espectadors sense pràcticament publicitat. L'única publicitat és ell anant als mitjans a explicar la seva...
L'ha fet molt, però
és que era l'única manera d'intentar sortir als llocs i que la gent anés a una sala a veure la pel·lícula. Mm-hmm. Fins i tot ell s'ha implicat de tal manera que ha anat a tot arreu a presentar la pel·lícula in situ per després parlar amb el públic.
Recordo que quan ens conversàvem d'això havia anat a València i havia fet 3 sessions en un dia i a les 3 havia anat ell a presentar la pel·lícula. No? I sobre això, sobre la gala, més enllà d'això, Maria, també la reivindicació, torno al cinema català o al talent català en el cinema, no?
Totalment, i de fet això que deies de l'autopercepció que té tant el cinema espanyol com el cinema català, jo crec que el Bayona també en va fer referència, no?, en el seu discurs, perquè va dir moltes coses, no?, i una d'aquestes era, ostres, estem parlant molt, no?, una de les reivindicacions històriques del cinema espanyol és amb quins pressupostos ens movem. Ell va deixar palès, diu, ara mateix està treballant amb pressupostos molt més baixos amb els que jo vaig començar fa 10 anys, no amb el que treballo jo, però amb el que treballa la resta de directors, i per tant això també com a indústria ens ha de fer posicionar, perquè si no premiem pel·lícules com la meva, que és el que deies tu, no tothom pot fer una pel·lícula de 60 milions d'euros, però hem d'aspirar allà, perquè si no ens estem condemnant com a indústria a quedar-nos amb un tipus de produccions amb un pressupost molt concret i per tant un tipus de cinema. I jo també crec que és un canvi de paradigma, com dèieu, que es premiï una superproducció com Netflix, i també és un canvi de paradigma que es premiï tantíssim cinema català. A mi em venia molt al cap ahir el que deia Estibaliz Urresola durant la gala dels Gaudí, quan va recollir no sé quin de tots els premis que va recollir els Gaudí, però recordo que en el seu discurs va dir, diu, gràcies, i em fa molta il·lusió que sigui l'Acadèmia del Cinema Català qui em premiï, perquè en certa manera vosaltres sou far a la cinematografia espanyola. Aquí hi ha moltes dones directores, hi ha una manera molt concreta d'explicar les històries, i jo crec que ahir això es va fer palès. Fa molts anys que hi ha moltes produccions catalanes i molts professionals catalans que estan nominats als Goya i no necessàriament sempre marxen amb estatueta, i ahir sí que va ser un dia, doncs, Robot Dreams, una producció catalana d'animació nominada als Oscars, preciosa, que s'ha presentat a Canes, ostres, ha tingut 2 premis als Goya, no? Doncs això està molt bé. Millor documental, Segell Català, amb la història de Carme Elias. No? Hi ha moltes produccions...
Verdaguer,
el Verdaguer,
David Verdaguer, ahir, que ha fet un trident.
Triplet, a més, aquest any.
Un triplet espectacular, David Verdaguer, que per cert a la pel·lícula està esplèndid. Però també la producció catalana de 20.000 espècies d'abejas, també, fins i tot, si ho mirem des d'aquest punt de vista, Rigoberta Bandini guanya el premi també de la banda sonora. Vull dir, ahir va ser una gala, i tornem al tema de la Sociedad de la Nieve. Si heu vist la pel·lícula, els d'aquí? No?
No
heu vist cap de vosaltres la pel·lícula? Sí, Pau, què et va semblar?
Bé,
molt bé.
No comencem ja,
No, però perquè és un patiment, i vaig patir molt amb lo impossible i no tinc ganes de patir.
Doncs es pateix,
però sí, la veritat.
Però, et va agradar, Pau?
Sí.
Et vas quedar als títols de crèdit?
No.
Val. Important. O sigui, mireu els títols de crèdit. És que al·lucines. Perquè és una pel·lícula que la veus i dius, vale, això és Spielberg, és... I comences a veure noms, tots Marcs, Joans, Paus, Davids, no sé què. Penses que allà devien al·lucinar quan la passaven a Hollywood, no? De dir, però aquests senyors qui són? Amb tants diners, com és que els hi han donat tants diners per fer una cosa? L'autorgull que ha de tenir aquest país és tenir una escola com l'ESCAC, de la qual surten aquesta passada de professionals, i que continuen sent allà. És que, no sé, importantíssim l'autoconvenciment de la importància de pel·lícules com aquesta, i que, vaja, que en fi, que segueixin endavant, i a veure si la cursa dels Oscars també funciona. Més enllà d'això, la gala va tenir un altre protagonista brutal, Cusó, més enllà dels Javis i tot això, que ja en parlarem després, que és Sigourney Weaver.
Sí.
No?
Ostres, quina meravella, Sigourney Weaver, que a més estava platòrica de venir als Goya. No sé si és perquè és molt bona actriu i aleshores ens va fer creure a tots que estava molt platòrica, però la veritat és que va protagonitzar tant abans, després, com durant la gala, jo crec que dels moments més emotius, i ho deies tu aquest matí, no? Aquest moment tan generós per part d'una estrella de Hollywood que va fer una glossa magnífica de com és el cinema espanyol, de què és el que, de quins directors li agraden, de què és el que admira, i de tenir un moment per recordar de la persona que l'ha doblat i donar-li les gràcies, perquè en certa manera, gràcies a la Maria Lluís, a la seva dobladora, doncs ha arribat aquí a l'estat espanyol. Va ser un moment que, bueno, jo t'he de dir que a la sala de ràdios on estàvem seguint la gala en directe va haver-hi aplaudiments quan Sigourney Weaver va recordar i va donar aquest agraïment públic a la seva dobladora, perquè no estem acostumats a que això passi.
No, és que crec que va ser un moment absolutament inesperat, perquè la presència de Sigourney Weaver o d'estrelles internacionals als Goya, sempre, Blai, és controvertida, perquè tens sí. aquella sensació de que no estan entenent res.
Exacte,
del que està passant a la gala.
Me recordo de la cara que posava la Sigourney Weaver al començament de la gala quan estan cantant Migrant Noche, que dius,
què es pensa?
Què faig aquí?
On m'he fotut?
Però què faig aquí? I això seran 3 hores i pic.
Però llavors surt i diu, m'ha encantat la gala.
Sí,
penses,
mira,
no sé si és... Si ja ho teníem preparat o no.
Alguns que voleu que van dir-li alguna cosa, sí. van fer al·lusions...
Sí, que és una senyora educada.
Ah. Sí, molt. És una senyora. És una senyora.
Discurs, bueno, i per altra banda, bueno, una cosa que haurem de comentar després, però... Sí. Què va ser això dels subtítols?
Encara no ho entenc, perquè a més anaven avançats al que estava dient.
No, és que... O sigui, parlava Sigourney Weaver, començava a dir una frase i ja sortia el subtítol de tot el que diria. Què penses? Però què ha passat aquí?
Bueno. Va ser un spoiler bastant important del que anava a passar.
No, i és més, llavors va passar una cosa, que és que va improvisar per la meitat i, clar, no hi havia subtítol. De veritat que no vaig entendre res d'aquell moment, perquè no, això es pot doblar, no?
Clar,
que és
una cosa que s'ha fet tota la vida. Una traducció simultània d'una persona que està posant-li la veu i ja està, és que...
Permeteu-me un segon, perquè em diuen que tenen un moment de la publicitat, a veure si podem aconseguir una cosa. 3 minuts per 9:45 del matí. Un momentet, ara tornem.
Quan la realitat és trista i avorrida,
el millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lua Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
La FACT. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 17 i 18 de febrer el Ballet Nacional d'Espanya amb el programa Generaciones, una mirada renovada del flamenc i la dansa espanyola a través de 3 generacions de creadors.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de La FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. Més enllà de RAC1, RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
9:45, som amb l'Arturo Puente, amb l'Ivan Guera, amb el Pau Canalet, amb la Maria Vila, també amb la Maria Cusó i el Blai Morell. Parlàvem de Sigourney Weaver, d'aquest discurs que va tenir aquest moment, a veure si el podem sentir, el document, quan fa referència, per sorpresa, a la que ha estat l'actriu de doblatge que en fi que l'ha doblat durant tots aquests anys.
I must mention my friend.
Deixeu que mencioni el meu amic Bill Murray, que sempre em diu que les meves interpretacions són molt millors amb el doblatge en castellà, així que en realitat l'excel·lent actriu que em posa veu en espanyol hauria de ser aquí a l'escenari amb mi. M'ha doblat en més de 30 pel·lícules, començant per Alien. El seu nom és Maria Lluïsa Solà.
Her name is Maria Lluïsa Solà.
Maria, espero que estiguis veient la gala, perquè t'ho agraeixo de tot cor.
From the bottom of my heart. Gracias.
Increïble, eh?
És maco, eh?
Maria Lluïsa Solà, bon dia.
Ai, hola, bon dia. Encara estic emocionada i no m'ho crec, imagina't.
Però què, estaves veient la gala?
Sí, estava a casa, sentada, mirant, i quan va començar a parlar em vaig aixecar i vaig pensar, no pot ser. I em vaig quedar davant de la tele mirant com si estigués somiant i dic, sí, ho està dient. I bueno, bé, emocionada i sorpresa i bé, molt maco que una persona com ella reconegui la feina d'una persona que fa que la seva feina en un altre idioma sigui fantàstica, doncs, bueno, jo penso que és magnífic. I sobretot és una donar, bueno, que vegin que la professió de doblatge existeix, que no som invisibles i que estem.
Però és que no és, sí. No és gens habitual, això, senyora Solà.
No, que a mi és la primera vegada que em passa, i mira el temps que fa que... Mai cap. Mira, si una cosa està malament, ho diuen de seguida. Però ja està. És veritat o no?
Sí.
Et diuen, ui, esto... Ahí le hemos fastidiado, eh? Però si queda bé, no t'ho diuen. I clar, és... Bueno, és impressionant, és... Molt maco, jo estic molt contenta.
Quan?
Molt contenta per mi, molt contenta per la meva professió, pels companys. Bueno, estic feliç, la veritat.
Quants anys fa que s'ha dedicat això, senyora Solà?
Uf, de sempre.
Quina edat té?
De sempre. Tinc 85 anys.
Oh.
Recién cumpliditos.
Home, felicitats, doncs, des d'aquí. 85 i tota la vida vol dir que igual fa quantes
dècades? Que vaig començar, doncs mira, als 18 o 19 anys. O sigui que i de mica en mica i fent coses i bueno, anar millorant i coses que queden millor, coses que no estan tan acertades com tot, però bueno, bé, feliç amb aquesta feina que m'agrada.
Continua fent-la.
Sí, perquè aquestes actrius que jo doblo encara treballen. Mm-hmm. I bueno, encara m'aguanten els estudis, vull dir.
senyora Solà, jo li demano... O sigui, el dibuix...
Escolta'm, tracta'm de tu, que em fa més jove.
Perfecte. Doncs, Maria Lluïsa, explica'm exactament. Jo vull saber en quina circumstància estaves, si estaves acompanyada, en quina situació, i què fas en el moment de la
festa. Estava amb el meu marit i bueno, estàvem veient la gala i de sobte dic, ai, mira, la Sigourney. Ai, mira, que bé, que no sé què i tal. I, bueno, es va començar a parlar, dic... S'enrotlla, eh? I bueno, es va enrotllar molt, eh? I bueno, i de sobte diu no sé què, de la veu, que tal, m'ha doblat el Bill Murray, que molt bé pel Bill Murray, que li diu aquestes coses, o sigui que també sap el que diu. I bueno, ja va començar a dir, i bueno, és quan em vaig aixecar i allà com una tonta mirant a la tele a veure que no s'escapés, que no fos una visió... Jo què sé, nocturna.
Però m'imagino que el telèfon devia explotar, no?
Sí, la veritat és que després, bueno, tots els companys, els amics i la família, bueno, bé, molt bé, molt maco. La veritat és que molt maco. I estic molt contenta perquè és aquesta vegada ha estat per mi, però bueno, això és per tota la professió. I és maco que et reconeguin i que et diguin molt bé, tants anys, però bueno, la feina ha estat ben feta i bueno, a tots ens agrada, no?
La frase aquesta...
No per l'ego, no, mm-hmm. perquè has fet bé la teva feina i ja està.
La frase aquesta de que hauria de ser amb mi, jo vaig pensar, Maria Lluís, agafa un cotxe i ves fins a Valladolid i puja a l'escenari i roba-li el premi a la Sigourney.
Perquè mare meva.
Seria molt bonic que després d'això poguéssiu tenir algun tipus de contacte.
Jo la veritat és que vull intentar-ho, vull a veure de trucar a l'organització. La veritat és que em van trucar, però em van trucar un dia i mig abans i jo no m'ho podia arreglar ni tampoc em van dir res. Mira, estàs invitada i ja està. I, bueno,
o sigui, et van convidar a la gala, Maria Lluïsa.
Eh?
Et van convidar a la gala.
Sí, però un dia i mig abans. Vull dir que clar, no tens temps de res, m'entens?
T'ho arriben a dir una mica... Clar, suposo que és en el moment que van saber que ella volia fer la referència directa.
Clar,
clar, segur.
Ostres.
Però la veritat és que a mi en aquell moment no... Bueno, tampoc no em van explicar res, eh?
No,
perquè
clar,
van trucar... Van trucar al meu fill perquè m'ho digués i bueno, en aquell moment, bueno, en 48 hores o menys, tampoc no... no bueno, és igual. Ara, ja una vegada que ha passat, penses, mira, quina llàstima, no? Si s'hagués fet una mica més bé i que pogués haver estat i... Bueno, però ja està, estic contenta i molt bé i molt sorpresa.
És que el seu fill, Xavi, és el Sergi Zamora.
Sí.
És una de
sí,
grans exacte. Peus de casa nostra, una també, altra. De doblatge.
Exacte, exacte.
Jo he de dir una cosa també, que parlant amb gent del sector em vaig trobar que, i perdona que ho digui, Maria Lluïsa, però que deu ser l'actriu de doblatge més estimada de tot el sector. O sigui, és, no només és una institució que porta gairebé 70 anys, 3.000 pel·lícules, i no ho dic per dir, 3.000 pel·lícules poden ser feines en aquest món, que ha doblat, evidentment, a la Sigourney Weaver, però a Glenn Close, a Susan Sarandon, a Jamie Lee Curtis, a Judi Dench, a Faye Dunaway, a Helen Mirren, Vanessa Redgrave, Jane Fonda, o sigui, tothom, no? Però
la veritat és que sí, i bueno, jo em sento molt estimada pels companys i això és molt maco. I, bueno, no sé, estic bé amb tots ells i ara es treballa d'una forma molt diferent, no treballem junts. I és una mica, bueno, me soso, no? Però bé, mira, estic molt contenta.
Normal que estiguis contenta, perquè de veritat que vam fer, jo crec que vam fer tots un vot a la cadira quan vam sentir Sigourney Weaver amb aquest, vaja, perquè pel que dèiem al principi, no només no és gens habitual que hi hagi un reconeixement al món del doblatge, sinó que a més en la recollida d'un premi
a City,
ja no el doblatge en general, que bé que ho fan, no, a la meva actriu de doblatge que és tal persona amb aquest nom i cognom, no?
La veritat és que va ser molt maco i bueno, molt emocionant i bueno, ja està, ja ha passat. Ara sí que intentaré posar-me en contacte amb ella per agrair-li, per donar-li les gràcies, per tot aquest temps que l'ha estat mirant contínuament i que sé com es mou i com obre la boca i com tanca els ulls i bueno, que la conec tant i per tot el que ha sigut per mi doblar-la i bueno, sí que m'agradaria dir-li.
Això estaria molt bé.
Ho intentaré.
A veure si és possible. Per cert, em diuen també, des de la redacció, el Víctor Vives, que és un amant del món del cinema d'animació, especialment de Disney, em diu, la Maria Lluïsa no només és actriu de doblatge, sinó que també canta. I, per exemple, hi ha un moment a una de les últimes pel·lícules, bueno, que és molt bonica, preciosa, que es diu Baiana, i ens han tret aquest document, mira.
Ah, sí.
M'agrada el ball de les ones i la ressaca i el vent. El mar jugar li encanta i es porta molt malament. La gent pot dir que sóc boja o bé que no hi soc del tot, però quan saps el que t'agrada ja ho tens tot.
Quina veu, eh?
Quina veu,
que, com la reconeixes, eh?
Això, els mestres musicals fan virgueries avui dia.
Perquè, no hi ha autotúnic.
Perquè t'agafen un to. Aquesta pel·lícula, el doblatge en català, el va fer l'Enriqueta Linares. Però l'Enriqueta de cantar res de res i bueno, m'ho van dir tu i tal, i bueno, som molt amigues i vaig dir, oye, ¿qué te parece? I em va dir, sí, perfecto, que jo nada i bueno, ho van fer i gràcies al mestre musical, perquè, però bueno, molt maco, va quedar molt maco.
Baiana 2, dobles o no?
No.
Val. No, perquè no. Potser el personatge, que era la iaia, que sortia allà, que era fantàstica, estupenda, potser no sortia a Baiana 2, però bueno.
Ja.
Maria Lluïsa, de veritat, ha estat un plaer, un privilegi poder-te saludar. Moltes felicitats.
Gràcies,
no només
maco,
per la
gràcies.
Feina de tots aquests anys, sinó més a més pel reconeixement, que almenys es pugui fer també
des d'un
àmbit tan gran com els Goya. Una abraçada
bueno,
ben forta. Una abraçada ben forta, Maria Lluïsa.
Gràcies, Solà. Maco, una abraçada per tots.
9:39 minuts, que gran que és. Adéu. Que gran que és, Maria Lluïsa Solà.
Però és veritat que les coses... Que sempre es diuen les coses dolentes i mai es diuen les coses bones.
Sí, molt d'acord.
A veure si comencem a dir les coses bones també.
I després perquè hi ha un corrent, que jo l'entenc, que és antidoblatge. I existeix, perquè es considera... Jo sóc dels que considero que les pel·lícules s'han de veure en versió original. Però també hi ha... És un peatge. Tu has de pagar un peatge quan mires una pel·li que no és en el teu idioma. Sí. Sigui un o sigui un altre. Quan tu mires una pel·lícula amb subtítols, també perds coses. Quan te la mires directament amb un doblatge, si el doblatge és bo, i aquest país té alguns dels millors dobladors del món...
Sí, sí.
Doncs també és un peatge que s'ha de pagar, però que està fet amb un art i amb una cosa que és fantàstic, i en algunes pel·lícules no passa absolutament res.
Els millors actors de doblatge i els millors estudis de doblatge.
Sí, senyor, sí, senyor.
Què fa Bill Murray?
Sí.
És una parafília respectable, molt rara, eh?
Sí, sí.
No, i que no és gaire elogiós cap a la seva amiga dir-li amb tu en versió original perds,
millor que et posi la veu a algú altre. No, però em sembla molt bo també el comentari, no? Ho fan molt millor, les teves pel·lícules són molt millors quan estan en castellà. Bé, 5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Gràcies, Maria, que t'hem fet llevadora i anar a dormir. Però bueno, una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Bueno, Blai, d'aquí una estona parlem una altra vegada. Parlem amb els bojos aquells, a veure si que els hi ha semblat la gala.
Ja veig a venir. Ja veuràs, prepara't.
No anirà bé. No anirà bé, perquè... Què, li va agradar algú la gala?
Spoiler.
No. Sou uns pesats. 5 minuts i 3 quarts de 10. Fem una pausa i de seguida continuem. Vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó. A Lloguer Segur sabem que cada client és únic. Per això estem orgullosos de ser la primera empresa del sector a rebre la certificació AENOR de compromís amb la gent gran. Horari preferent, més de 50 oficines a la teva disposició, gestors especialitzats i molt més perquè l'edat no sigui un obstacle pel lloguer. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Vela Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, els aiguats del Tarragonès del setembre de 2022.
A finals de setembre de l'any 2022, un aiguat va deixar més de 100 litres per metre quadrat a la ciutat de Tarragona.
Que van veure com casa seva es convertia en un mar, com entrava l'aigua dins de casa inundant-ho tot.
Oxigen. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i 3 quarts de 10 del matí, doncs això, spoiler, a partir d'aquí una horeta aproximadament vindran els pantalleros a fer anàlisi de la gala, valoració i evidentment parlar de les estrenes de la setmana. Bé, som avui amb l'Arturo Puente, amb l'Ivan Guerra, amb el Pau Canaleta, la Maria Vila. Quina sorpresa el que ens explicava l'Arnau Mañé, el corresponsal, un dels corresponsals de RAC1 a Madrid, que va ser en una conversa molt reduïda de periodistes amb algunes fonts dels... Jo crec que té a veure amb el seguiment també de la campanya de les gallegues, amb algunes fonts de càrrecs importants del Partit Popular. De fet, era l'únic mitjà català que hi era, RAC1. I aquesta... Això que surti ara de cop, que el Partit Popular obre la porta a l'indult a Carles Puigdemont.
I al mig d'unes eleccions gallegues on s'ho juguen tot, eh?
Sí, sí, sí.
I on han decidit voluntàriament parlar d'aquest tema. És a dir, ells han volgut fer de la campanya gallega una campanya en la que es parlen de temes espanyols, catalans, diguem-ne, indult, Puigdemont, està tota l'estona per allà ficat, amb la idea, jo crec que errònia, que això li perjudica sobretot al PSOE de Galícia i també a Ana Pontón, de la que diuen tota l'estona que és amiga d'aquells secessionistes. Jo crec que això pel votant del BNG com un got d'aigua. S'ha millorat les excepcionistes, ja ho sabem. És veritat que el socialisme és una mica diferent, però tampoc jo crec que li facin massa mal. Jo crec que hi ha, bàsicament, dues... Estem tots igual d'estranyats, crec, que ningú no sap què ha passat aquí. Jo crec que hi ha, bàsicament, dues o tres hipòtesis. La primera és el tot se sabrà que va dir Carles Puigdemont en una carta que va enviar els eurodiputats fa tres dies, no? El dimecres. El Puigdemont i Junts estan molt emprenyats amb tot el tema de la trama russa. Consideren que d'això se'n parli a instàncies europees els deixen un cantó molt, molt estrany, molt estrany d'explicar-se fora. Recordem que tant la Convergència Històrica com ara Junts són unes posicions clarament atlantistes i ell volen, no? Favorables a la Unió Europea, favorables a la OTAN, i ells volen lluir això. I, per tant, qualsevol connexió, que per cert va existir, diguem-ne, aquells emissaris russos, amb el Kremlin, els hi fa mal, els hi fa molt de mal. No? Aleshores, després d'això, ell va enviar una carta a tots els eurodiputats on deia moltes coses, però acabava dient, com la trama russa, com el cas rus, tot se sabrà. No? Parlant del que...
Tu creus que aquest tot se sabrà referia a les converses que ha mantingut amb Núñez Feijóo per la investidura?
Sí, sí, ho deia clar.
I amb les possibilitats de...
Llavors, una possibilitat és que sigui una voladura controlada. Si estem en una campanya molt important de les eleccions gallegues i Puigdemont pot explicar alguna cosa que hem ofert, no? Com a PP, que l'hem ofert en aquelles converses, doncs sortim nosaltres abans a explotar-lo abans que...
Permeteu un segon. Arnau Manlle, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, felicitats, Arnau. Perquè ha fet el seguiment d'aquesta informació. Insistim que l'Arnau ha estat present en aquestes converses molt reduïdes amb grups de periodistes, l'únic mitjà català que hi era, RAC1. Ens pots explicar què és el que diu aquestes fonts, què és el que exactament diuen aquestes fonts del Partit Popular?
Anem a pams, perquè és veritat que des del PP i Feijóo en privat assumiria aquesta idea, el que plantegen o el que van plantejar és un indult condicionat. És important aquest concepte, un indult condicionat, perquè després d'indult a Puigdemont i a la resta d'exiliats hi ha una llista de condicionants, de requisits molt llarga i jo diria que compliquen molt aquest escenari. D'entrada, el que demanen a Puigdemont i companyia és que es posin a disposició de la justícia espanyola i, per tant, com que perquè un indult tiri endavant és imprescindible que hi hagi una sentència, això implicaria probablement i segurament un judici, però és que abans haurien de passar per la presó provisional. Per tant, això és un escenari que tant Puigdemont com Rovira com Lluís Puig i Toni Comín ja han descartat i ja no volen ni imaginar-se. De fet, això no és l'únic condicionant. Aquest no és l'únic condicionant per a un possible indult que plantejaria el PP. També demana el PP, ja et dic, fonts populars de cara endins sempre, que es penedeixin de tot el que van fer durant l'1 d'octubre i al voltant des de la Generalitat. Per tant, també un altre punt, un altre requisit difícil de complir. Però és que amb això no n'hi ha prou. També demanen des del Partit Popular que hi hagués un compromís verbal, per escrit, no concreten bé com, per no tornar a fer trontollar l'estat de dret, com considerem des del PP que va passar el 2017. Per tant, sí que és un escenari surrealista, jo diria, bastant sorprenent, però que a la vegada porta un contrapès que fa difícil que el PP accepti un possible indult a Carles Puigdemont i companyia. És veritat que això, jo també ho interpreto, un contrapès de l'amnistia, un contrapès del discurs socialista, i un contrapès a això, el que deia l'Arturo ara mateix, intentar-se avançar el que pugui explicar Carles Puigdemont de les negociacions que hi van haver a l'agost de l'any passat, durant les negociacions per la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
Clar, però en l'escenari el que tenim és un Partit Popular que el que hem vist públicament ha estat no a l'amnistia, no a l'indult, quan s'ha produït. De fet, signatures contra els indults. Va haver campanya de signatures contra els indults. Manifestacions.
Se rompia Espanya.
Exacte. L'amnistia també. I ara, per molt que siguem condicionants, la possibilitat de deixar-ho obert al damunt de la taula. De fet, també ha explicat en les últimes hores, i aquesta successió de fets és interessant, Núñez Feijóo ha reconegut que van, no diria negociar, però van parlar de l'amnistia. Van parlar de l'amnistia Junts per Catalunya, no?
Sí, va, és a dir, Junts hauria posat sobre la taula l'amnistia, com també va fer en les negociacions amb els socialistes, i a diferència del que podríem creure, no?, que el PP per ells això era una línia vermella i que per tant s'aixecarien ràpidament les negociacions i farien saltar pels aires qualsevol conversa amb Junts, doncs no, van assumir el guant, van agafar el guant i durant 24 hores, durant aquestes 24 hores, van estudiar, van argumentar jurídicament.
Ai, que s'està tallant. Espera, que s'està tallant, això, Arnau. A veure si podem millorar el so, la comunicació. Ara, millor. El que deies és que no van negar-se obertament a l'amnistia, sinó que van començar a pensar, durant almenys 24 hores, quines possibilitats hi havia.
Clar, el que van fer és agafar el guant que els havia llançat Junts per Catalunya, i en comptes de fer saltar pels aires la negociació, van analitzar, argumentar jurídicament perquè ells creien que aquest text era inconstitucional. Sí que és veritat que, segons diuen aquestes fonts del PP, i de fet ahir Alberto Núñez Feijó en públic deia que no van durar ni un dia aquestes negociacions, o no van durar ni un dia a respondre que no a l'amnistia, però sí que és veritat que sorprèn que el PP en aquelles hores es plantegés mirar la lletra petita per si això tenia un encaix legal i, per tant, no descartava d'entrada que això fos un element d'intercanvi en la negociació per la investidura de Feijó.
És que, fixa't, això és un hat-trick. Estem disposats a l'indult, tot i que condicionat, etc etc. I això inclou, d'alguna manera, i així ho va dir també Feijó, la normalització de la política a Espanya, d'alguna manera, no? O sigui, és la fórmula que considera el Partit Popular amb què es podria doncs simplificar la situació política a Espanya. Això és una. Dos, la possibilitat d'anàlisi de l'amnistia, que reconeix Feijó que van plantejar-s'ho, que van analitzar quin era l'escenari, que no ho van negar de pla. I la tercera, el que hem vist a les últimes hores, Feijó dient, sí, és molt difícil provar que Carles Puigdemont va fer actes terroristes.
Sí, Feijó no ho ha dit obertament, però és veritat que des del PP també assumeixen que, tot i el discurs que Feijó fa en públic, que és terrorisme i actes terroristes, el que va passar el 2019, tot i això que públicament diu Feijó, en privat, des de la direcció del PP, des de l'entorn de Feijó, assumeixen que serà molt difícil provar que Carles Puigdemont va cometre un delicte de terrorisme o estava vinculat en un delicte de terrorisme. Per tant, també aquesta bicefàlia entre el discurs públic i el discurs en privat.
Jo no sé si li puc fer una pregunta.
Sí, pregunta-li.
Quan en aquest corrillo, en aquest off the records que vau fer...
Compte, a veure si has de...
No, que digui res, eh? No. L'actitud del PP era de... Es notava que volien dir això o va sorgir el tema al mig de la conversa?
Mira, ens hem de situar en que efectivament estem seguint la campanya electoral a Galícia, que estem anant i tornant Madrid, Santiago, tota Galícia, i que anem parlant en diverses ocasions amb diferents responsables del Partit Popular. Jo, si m'hagués de mullar, crec que si ho volien dir, van fer molt bé el paper. És a dir, si ho volien dir, si volien fer aquesta voladura controlada, van amagar molt bé les cartes o van fer veure que no era el que volien venir a vendre. Pot passar? Sí, pot ser. Pot ser que ells volguessin controlar aquest missatge, aquesta possible amenaça de Carles Puigdemont, i que aquesta fos la seva idea principal. A mi em costa de creure que en plena campanya electoral gallega, quan la majoria absoluta no està ni molt menys assegurada, surtin amb aquesta bomba voluntàriament. No t'ho puc assegurar, perquè això és una conversa amb diferents persones del Partit Popular, però aquesta és la sensació, que no era voluntària aquesta voladura.
Oh, interessant, interessant. Bueno, veurem ara les reaccions a la notícia, si es fan esforç per matitzar-ho, per rebaixar-ho, per tal, o no. Si no els fan, és evident que tenien intenció de dir-ho.
És veritat que ahir mateix, en públic, Feijó ja parlava primer de l'amnistia aquesta, d'aquestes 24 hores d'anàlisi de l'amnistia, i també parlava de la reconciliació amb Catalunya, i entre d'altres posava l'exemple dels indults, i feia una llista del que haurien de fer imprescindiblement els independentistes, en aquest cas a l'estranger, per assumir aquest indult. Començaven a, com a mínim, parar el cop perquè sabien el que es publicaria avui en diferents mitjans de comunicació. No sé fins a quin punt, si abans és l'ou que la gallina, però bé, ho intentarem esbrinar també aquests dies de recta final de campanya.
Iba.
Sí, jo crec que, a veure, per posar una mica el marc, quan aquest estiu i després sobretot al setembre es va començar a parlar dels contactes que havia mantingut el PP amb Junts, sobretot a l'estiu, quan el president del PP català surt a les xarxes criticant que és així, que Feijó parlés obertament i González Pons defensés Junts i tot allò, i després quan surten els contactes, el que ens deien al PP català era, la part que era contrària a aquests contactes, era això ho pagarem, perquè quan tu has constatat que has parlat amb algú, del que has parlat, del menú d'aquella conversa, només ho saps tu i aquella altra persona, però poden mentir tant com vulguin o poden apretar-te tant com vulguin.
Depèn com siguin les converses, eh? Que deixen registre, molts cops.
El primer indici de perill, per exemple, va ser quan el PNB va sortir i va dir que el PP li havia ofert un ministeri.
Sí.
I aleshores el PP català deia, veus, tu vas a parlar amb el PNB i després et poden estar apretant dient, uf, és que tu m'has ofert moltes més coses que no diràs. I ningú més que tu i ells sap qui és la realitat, quina és la realitat. I aquest era el gran perill que veien. I per aquí vinc el que dèieu de la voladura controlada. Ara mateix podem creure el que deia Carles Puigdemont en aquella carta, que estava adreçada formalment als eurodiputats, però estava adreçada realment als mitjans catalans i als mitjans espanyols, perquè no va anar a la sessió del Parlament Europeu. Però després els hi va escriure...
És una carta feta per
Sant Pau. És una carta feta pels mitjans catalans per dir, ei, no us creieu res d'això, als seus electors, amb bon criteri. Clar, allà deixa sobre la taula una amenaça que el PP ha de contestar d'alguna manera. I jo crec que el que va passar ahir probablement és un missatge que es volia donar i es va donar malament, perquè no oblidem que Bendodo està aquí el divendres amb Daniel Cirera i Alejandro Fernández. Daniel Cirera va ser qui formalment el PP reconeix que es va trobar amb gent de Junts, i Alejandro Fernández qui més ho va criticar. I Bendodo va estar aquí a Barcelona per explicar que efectivament aquells contactes s'havien produït, que només havia estat Cirera. En el partit neguen que es produís el contacte amb González Pons, que era un nivell de contactes molt més oficial, i per justificar aquests contactes. Per tant, sí, hi ha un canvi de discurs respecte a això, i jo crec que sembla pel desconcert, i tu ens ho diràs, però jo crec que tots els que estàveu allà, pel que m'han comentat altres companys, tots vau quedar bastant desconcertats. Aquest missatge que volen donar es fa malament, perquè el que estan dient ara és, compte, que el que estem dient nosaltres és que el que ens distingeix del PSOE no és la falta de voluntat d'aconseguir una reconciliació a Catalunya, sinó les vies. I nosaltres no, el que no acceptaríem és això i això i això quan parlem d'amnistia i d'indults.
Clar, ara la feina del PP serà rematar aquesta idea. Sí. És a dir, han plantejat aquesta alternativa dels indults molt condicionats, és veritat, insistim, són molt condicionats, amb unes condicions inversemblants, jo diria, però ara la feina del PP serà rematar que realment això és una alternativa al que ells consideren il·legalment l'amnistia. Jo el que sí que volia plantejar, i en la línia del que deies tu, Iva, és que... si l'única conversa que hi va haver entre PP i Junts va ser entre Cirera i algú de l'entorn de Puigdemont, i ara reconeixen que Junts va fer una proposta d'amnistia, a mi se'm fa difícil de creure, i amb tots els respectes per Daniel Cirera, que Junts o l'entorn de Puigdemont entregués una idea tan potent com l'amnistia a un regidor de l'Ajuntament de Barcelona, quan les negociacions són en nivell d'investidura espanyola.
La malícia en persona, Arnau Maia.
No, jo plantejo aquest dubte. Jo plantejo aquest dubte perquè se'm fa difícil de creure que aquest sigui l'únic contacte que hi va haver.
Bueno, per això he dit que ells l'únic que reconeixen és el contacte entre Cirera i Josep Rius, que efectivament és una persona molt propera a Carles Puigdemont i molt autoritzada.
Maria, si vols fer algun apunt.
Sí, no,
Arnau, has d'agafar vol o...
Sí, però bueno, he vingut amb temps a l'aeroport, no patiu. Fins que allargueu la tertúlia, que si hi hagués el Carles Fernández d'aquí ja ho veuria.
Sí. Ja estarà escoltant, ja diré alguna cosa.
No, jo crec que el que veu el PP i veu tothom és que el fet que hi hagi gent a fora fora, podent campar lliurement per Europa i per on vulgui i que no pugui tornar aquí, és una anomalia reputacional per Espanya, i això qualsevol amb dos dits de front ho pot veure. La qüestió és, en aquest camí últim on tu dius aquesta gent ha de poder tornar i hem de deixar de fer el ridícul, quin preu vols que paguin perquè puguin tornar? I aquesta és l'única diferència respecte dels que plantegen uns i del que plantegen els altres, perquè el PP ha vist que aquells indults als quals es va oposar amb tanta vehemència, les persones indultades, bueno, és que ja ningú se'n recorda, i el paper que tenen en la política catalana és residual, i segurament en podrien tenir molt més, i el seu lideratge és evident que ha perdut moltíssima volada, començant fins i tot amb Junqueras, podríem dir. Llavors, jo crec que aquí, no sé en quin context exactament es deixen aquesta informació, que em costa molt d'entendre, a més, que fins i tot en el context, ja no perquè ells hagin volgut que aquest tema formés part de la campanya de les eleccions gallegues, sinó que tampoc en la lògica de les eleccions gallegues tampoc no entenc en quina forma ajuda el PP, perquè no és que diguis, no, és que tenim a Vox aquí...
Em costa creure que ajudi el PP de cap manera, la veritat.
Clar, no té cap sentit.